San Cugat Fons, amb Carme Reverte.
8 minuts passen de les 11 del matí, obrim segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest divendres i ho fem per parlar d'esport. Repassem la jornada del cap de setmana, per fi torna la Lliga després d'aquest coitus interruptus de les seleccions, perquè això talla el rotllo de mala manera. Els que ens agrada seguir la competició és cada dos per tres, vinga, ara una convocatòria de seleccions, compromisos i tal. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Carme.
Manel Delgado, bon dia.
Hola, Carme, bon dia.
Per fi Lliga, el Barça juga a casa amb el Rayo Vallecano, que no sé si és un cavall de Troia, un huevo kinder, o què serà això?
Sí, a veure, el Rayo, sempre que anem a jugar contra el Rayo, sempre hi ha la por de que... de la valentia que té el Rayo, com juga, d'ho bé que juga i tot això, però sempre acaba imposant-se la lògica.
Afortunadament.
I la majoria dels cops acaba guanyant el Barça. Jo crec, sincerament, que és un partit que el Barça, tot i les baixes, tot i els problemes, i que no està en un bon moment o així, ha de treure endavant. Estic convençudíssim.
No patirem?
Jo crec que no.
Sempre hi ha la... el que deia...
Ara és quan serà tot al revés, però bueno.
Sempre hi ha la por que diu el Jesús de... i si el que fan els hi funciona bé, què passa? Però jo crec que la idea de Paco Gémez és un pèl massa romàntica, de jugar bé al Camp Nou, jugar a atacar al Camp Nou, i quan ataques al Camp Nou i jugues amb la valentia que juga el seu equip, moltes vegades no t'acaba funcionant.
El que passa que, perdó, jo l'entenc, el Paco Gémez, vull dir, Paco Gémez davant d'un Barça, d'un Madrid, jo em plantejo, em poso el teu entrenador, dius, perdo el 99% dels cops, doncs vaig a intentar jugar bé, si li surt bé... Bueno, els elogis que té com l'encumbra el Paco Gémez...
Pròxim seleccionador, diuen.
És que jo crec que és molt bon entrenador, eh? Jo, dels entrenadors nacionals que hi ha, jo crec que és un dels millors, eh? Jo crec que és un dels millors. I ho demostra amb aquestes coses. Després acaba perdent amb un Barça, un Madrid, acaba perdent 5-0. Però és igual, és que segurament si es posés tancat al darrere i d'això és a la que li entrés un gol, i entrarien també els 5. Aleshores, que faci aquesta aposta de dir, bueno, va, mantenim la nostra filosofia que fem amb els altres equips, i si ens surt bé, ens surt bé, i si ens surt malament, doncs sortirà com sempre.
A més, té una virtut que jo considero molt gran, que també les equiparo amb els filials, que cada dos per tres estan renovant gent, ell li canvia mitja plantilla cada dos per tres i sap fer... A vegades li costa començar a rodar, però sempre té la capacitat de convertir nanos que venen de la nada, com si diguéssim, amb un equip molt competitiu que acaba...
Sí, que acaba funcionant.
Sense patir per baixar.
Amb l'afegit que, a més, el Rayo Vallecano és una societat esportiva que està intervinguda per un concurs de creditors i que totes les decisions a nivell de fitxatges han de passar per tres senyores, això és veritat, que porten un expedient al Rayo, que són les que decideixen si sí o si no. I llavors, clar, té un mèrit afegit, perquè, clar, aquesta gent està vivint de fitxatges del que no vol la resta, per dir-ho d'alguna manera, que ens entenguem, no? I a més és veritat que té un estil molt, molt coherent i que li funciona perquè la parròquia del Rayo està a mort amb el seu equip i amb el seu entrenador.
Sí, és una mica l'essència del barri obrer, de tota una litúrgia que jo crec que agrada bastant en el nivell de futbol espanyol.
I que va aguantant a primera divisió, va aguantant amb certa holgura, vull dir que tampoc és un equip dels que passi cada any amb molts apuros ni res, vull dir que... Que bueno, que ja és el seu objectiu.
Com el tercer equip de la capital que està a la màxima categoria.
Sí, sí.
I sempre acaba traient, jo considero que Gémez, a més de generar un equip competitiu, sempre acaba traient el millor dels seus jugadors. Jo recordo Michu, per exemple, fa dues o tres temporades, un jugadoràs. Trasorres et dona un rendiment boníssim. Et treu Leo Baptistao, que també és un jugadoràs. Que acaben fent el salt en el Rayo, o sigui que...
Sí, una mica el que ells venen és això, justament, no? El Felipe Miñambres, que és el director esportiu, jo el vaig tenir de professor en el curs de director esportiu de la Federació Espanyola i deia això, que ells el que venen és servir de plataforma als jugadors que saben que ja participaran, que tindran minuts i que competiran i que normalment ho faran bé, per poder després donar el salt, i de fet s'està complint això. Molts jugadors que després passen a equips de nivell superior han passat primer pel Rayo. Sí, això
és una política de convèncer els jugadors de poder fitxar jugadors decents, jugadors que apunten.
De tota manera, aquest any, clar, com que el Rayo vindrà al Camp Nou a intentar fer aquest anomenat estil obert i alegre i tal, és un arma de doble fil, perquè els precedents són 6-1 la temporada anterior, 6-0 l'anterior i 3-1 l'anterior. O sigui, ell sap que aquí, com deies tu, normalment perden.
Clar, però és que...
I conseqüentment, com que no tenen gran cosa a perdre, pues, són més atrevits. Llavors, bueno, jo estic amb la Carme, a veure què passarà aquest any, perquè amb un bon partit li pot sortir...
Algun dia li sortirà.
Clar.
Bé, davant d'un dels grans.
Sí, però estem veient que aquesta temporada el Barça també està sorprenent. Quan havia de ser una cosa, és una altra, i mai no saps com s'acabarà la història.
Sí, a veure, el Barça tampoc està bé, vull dir, siguem realistes, per no està bé, perquè li falta el Messi, l'Alves no l'ha tingut, vull dir que té una sèrie de mancances, ha marxat el Xavi, que era el servei, el que portava l'equip, es posava tot l'equip a l'esquena i el que el portava. Clar, són molts factors que influeixen. Després, que també, a veure, tenim un Neymar, tenim un Suárez, però un Neymar i un Suárez són jugadors que també depenen de ratxes. Vull dir, els jugadors, el golejador, el Suárez, es pot passar 5-6 partits sense marcar i els propers 5-6 partits fer dos gols cada partit. Vull dir, això també influeix. Vull dir que són molts factors. Vull dir que el Barça no està en bon moment, sí, però fem la lectura positiva. No està en un bon moment, mirem on està la classificació. A un punt del Villarreal. El Villarreal aquesta setmana juga amb el Celta, que juguen entre els dos a veure qui queda primer, o si empaten i et guanya el Madrid i et guanya el Barça, ja passen pel davant. Vull dir que, a veure, si en una situació de crisi esportiva, deixem a part les altres crisis que envolten el Barça, que són vàries, però de crisi esportiva, l'equip està aguantant o t'està aguantant, s'ha de fer una lectura positiva, de dir, a veure, això funcionarà, vull dir, el Messi funcionarà, el Neymar funcionarà, el Suárez marcarà gols.
Que no triguin.
Convençudíssim. No, però és igual.
Que no triguin, perquè si no se'ns acaba la lliga.
Si en el moment de crisi estàs així, estàs aguantant, jo crec que és per fer una lectura positiva.
La lliga està molt maca, està molt competida, que no hi ha... no està tan tancada com fa unes temporades enrere, que declaràvem i demanàvem justament això, que no hi havia competició entre els dos de dalt i la resta, i ara sí que n'hi ha, i ara n'hi ha 6-7 equips que poden fer en qualsevol moment un bon partit i guanyar-te a qualsevol altre. Vull dir que, i està bé, és bo que sigui així. Pels aficionats del Barça que venen de guanyar-ho tot, pues, lògicament el nivell d'exigència romana molt alt, i pels del Madrid que no van guanyar res la temporada passada també tenen aquesta ansietat competitiva que se suposa d'un gran club, però la resta estan fent unes temporades molt, molt interessants, el Celta, l'Atlètic de Madrid, València, que recuperarà, que ara està malament, però que recuperarà perquè té un potencial.
Lògicament, sí.
Farà aquest any una temporada, jo crec que molt divertida, molt interessant i molt sorpresiva en termes de resultats, també.
I Benítez, que sembla que té una bola de vidre, que em sembla que és la seva dona que li diu alguna cosa, i el que li diu sembla que va a missa.
Com tots,
sí, ho dic perquè l'altre dia feia unes declaracions. No, però no en aquest sentit. Feia unes declaracions dient, no, jo aquest any, això Benítez, aquest any el Madrid guanyarà títols. I molt possiblement la Lliga.
Sí, jo crec que té una bola de vidre i també crec que té una manguera de bomber per apagar els focs, perquè entre el representant d'un, l'altre que no sé què.
Sí, com la bola de vidre té que anar tanto, perquè si cau es trenca,
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Si el Barça no està bé, el Madrid no està millor.
No, bueno, és que... Veure,
hi ha una diferència amb aquestes formes d'estar. Vull dir, el Barça no està bé esportivament.
Uh-huh.
I factors extraesportius. Sancions, peticions d'inhabilitacions, amb el Neymar, el cas Neymar, i aquestes coses, no? Hi ha una sèrie de factors. El Madrid no està bé, però jo crec que no està bé per culpa d'ells mateixos, dels jugadors, de que ja no hi ha un bon ambient. A veure, no hi ha un bon ambient, per molt que Benítez pugui disfressar-lo i per molt que surti el Cristiano Ronaldo i quiero estar aquí toda la vida, el Cristiano Ronaldo és un personatge, un gran jugador, però és un personatge gelós, que necessita que li diguin contínuament que és el millor, i si no li diuen que és el millor ja està mosca i ja et mira malament, que a dins del camp tindre un jugador, per bo que sigui, que la que no li dones un passe a la que tu intentes un remat perquè ho veus clar, encara que t'equivoquis i ho facis malament i a l'altre estigui millor, però que ho veus clar, en vez de donar ànims i animar, el que fa és criticar-te i engegar-te, clar, això els jugadors es té que cansar. Els té que cansar, vull dir que...
Les primadones són primes dones sempre.
Sí, però en Messi també és primadona, però en Messi això no ho fa tant.
Com es deia aquell jugador que era d'aquí, que va sortir de la Pedrera? Soc a vegades amb...
El d'Olofeu?
No, el que va marxar...
Parles del Barça?
Sí, del Barça. Que també en un moment determinat va fallar un parell de passades evidents a Messi i va acabar rebotat i en acabar la temporada ja no hi era. Extrem, Cuenca. Molt habilidós.
Cuenca
i un altre...
Tello.
Tello.
Sí.
Vull dir, si igual li preguntem a Tello, igual et diu que no només Ronaldo funciona així, no?
Sí, Cruyff, però visiblement...
Cruyff també funcionava
sí,
així.
Sí, no, Cruyff, sí.
Bueno, i històricament n'hi ha hagut molts. Què passa? Que en el cas de Ronaldo...
Jo crec és que molt, molt aparent, és, molt, es veu
és,
molt.
És molt evident. Vull dir, és molt, molt públic, diguem-ne, no? Però en les interioritats dels vestidors...
Ah, no,
a tot arreu,
segur que hi ha coses, segur.
Hi ha coses. Què passa? Que el Madrid i el Barça, amb això jo crec que són molt similars, estan en l'aparador públic permanentment. Hi ha molta gent que està vivint del que passa i moltes vegades, sovint, del que no passa. Perquè inclús es generen polèmiques que són molt artificials, com el cas del que ens ocupa ara, no? És que avui la portada d'un diari a Madrid és que Bale ha demanat perdó a Cristiano Ronaldo per les declaracions del seu representant, que el representant diu que no ha fet. Vull dir, és una mica salsa rosa, això, no? Que baixen del cotxe, li foten el micro davant, el periodista va preguntant i va dient, i l'altre no diu res, però bueno, com que l'altre va preguntant i va dient, doncs sembla com que allò ja està assumit, ja és això, no? Pues una mica el mateix. I jo crec que haurien de baixar una mica aquest nivell, que passa impossible perquè és el Madrid i és el Barça. Tan simple com això.
Ara ja ens posaríem a fer filosofia de com s'ha de fer el periodisme, però jo crec que és una conseqüència d'això que comentaves, a les parades de seleccions els diaris han d'omplir pàgines.
S'han d'omplir pàgines.
I jo no hi ha
res. Vaja, la culpa és dels periodistes.
Que agafar la cua per estirar el que hi ha.
No.
Jo ara sortiré en defensa del gremi, no?
Va, vinga.
Dels periodistes, a veure... A mi el temps i l'experiència, en tinc bastants anys d'experiència, m'ha ensenyat una cosa, que quan surt alguna cosa, per molt que es digui que és rumor, per molt que es digui que és invenció així, alguna cosa hi ha. I sí. Sempre hi ha alguna cosa.
Sí,
sempre hi ha alguna
cosa. Com
jo dones... que el representant del Bale digués allò en una entrevista, o que ho digués parlant així entre dos i que un altre estigués a prop i ho sentís,
podria ser.
Però alguna cosa devia dir. Mm. Por ahí devia anar la cosa. Mm. Vull dir, no sé... A veure, si no hagués sigut així, el representant de Bale hauria sortit no en un moment que s'emprenya el Cristiano Ronaldo, sinó un minut 1, i a més amb els mitjans que hi ha ara, Twitter, Facebook i així, hauria sortit i hauria dit, això s'ho han inventat.
Però en comptes de fer...
No ho trigaria una setmana.
Sí, sí. En comptes d'anar fent la bola més grossa, més grossa, més grossa, més grossa, ara m'han dit, ara m'han comentat, ara m'han no sé què, ara no sé quantos, perquè no se'n va directament a la font i es pregunta. Si hi ha alguna cosa, com dius tu, Jesús, el primer que s'ha de fer és anar directament a la font
sí,
i preguntar, no anar al... Escolta,
però...
han dit que no sé què, vinga.
D'acord, però avui en dia, la font aquesta,
no
a mi si m'atribueixen unes paraules que jo no he dit, avui en dia, amb els mitjans que hi ha en Twitter, Facebook...
No ho ha
i tot
desmentit.
Que hi ha, és que ho ha desmentit al cap d'una setmana.
Ah, una setmana, jolín.
Clar, a mi que ho hagi desmentit al cap d'una setmana, com els mitjans que hi ha avui en dia... em fa sospitar de que algú devia dir, que ho digués en el context d'una entrevista, que ho digués en el context d'una tertúlia, en el context d'una conversa personal, no ho sé. Però que algú devia haver-hi, perquè si no surt un minut.
Però tenim el cas de la polèmica que ha hagut i que s'ha arrossegat setmanes, mesos de Piqué, de Gerard Piqué, per una celebració, per un comentari dintre el camp, després de guanyar un títol, que estàs eufòric, que són nanos, com deia l'altre dia, que són nanos. Al final, i tu has viscut molts anys a prop d'ells, diguéssim, són gent molt normal.
Són gent molt més normal del que es pensa.
Es magnifica tot moltíssim, precisament perquè s'han de vendre diaris, s'han d'omplir tertúlies, s'han d'omplir programes de ràdio, i sincerament, a mi em dóna la sensació que no és per tant molt sovint. No dic en aquest cas, en general. En general. Perquè al final això però, el que fan són...
S'han de vendre diaris, però també és la forma de vendre les coses. Vull dir, el cas Piqué s'ha magnificat. Per què s'ha magnificat? Analitzem la situació. Perquè la selecció des de fa uns anys hi han 8-9 jugadors del Barça i del Madrid n'hi ha un, dos, sis tant.
O cinc, o
sis. Si el Barça haguessin sigut 3 jugadors i del Madrid n'hi haguessin 8, no s'hauria fet ni cas.
No ho sé.
Ni, jo estic convençut.
Bueno,
perquè és algú que no ve propiciat sí. per uns interessos personals, per dir de fer mal, i de perquè estan enrabiatats, perquè...
Sí, sí.
I és així, perquè hi ha una competitivitat, Barcelona-Madrid existeix, és real, a tots els nivells.
Uh-huh.
I llavors, a veure, que el Barcelona estigui el que estigui dominant la selecció, l'època de més èxits de la selecció, jo crec que Madrid, a més d'un, per molt que vagin d'Espanya, es treguin la bandera i surtin ronceros allà cridant i plorant i així, els hi fa una ràbia, però convençudíssim, eh?
Bueno,
convençudíssim.
Mira, ara que parlàvem d'aquestes diferències, sí. Barça-Madrid, Barça-Madrid, si hi ha un jugador, n'hi ha hagut alguns, eh? Però un dels jugadors que segurament ha estat més estimat i menys controvertit per la seva manera de ser és un senyor que diu que penja les botes, que es diu Raúl González Blanco.
Sí.
I que... Com jugadors com aquests del Real Madrid que han defensat sempre la institució, el seu club, perquè han sortit d'allà, i no siguin criticats, no es vegin malament des de Barcelona, per exemple, n'hi ha pocs.
Sí. T'he de dir que jo recordo uns vídeos de Raúl celebrant un títol del Madrid,
sí.
perdó, cridant a l'himne del Barça i en lloc de Barça, 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 cantant mierda, 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 que a mi no em va fer cap gràcia. I a mi és un jugador
tu,
que...
Jo t'asseguro que tu surts amb un micròfon considero... ara i no crec que el... Vull dir que la segurament això va passar,
que
ja... però la percepció...
Sí.
O sigui,
sí,
no...
Però la percepció...
No, com la de Xavi a Madrid, segurament.
També.
És que ara s'està magnificant les celebracions i tot això. Jo les celebracions, jo ho dèiem la setmana passada, a les celebracions que un jugador surti dient, un del Madrid surti dient això, Barça, més de Barça, digui merda, 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 i que un del Barça digui se quema Madrid... com va dir el Dueñas, madrileño, per cert, sí. de celebració de bàsquet, fa uns anys, és que, a veure, no dic que sigui correcte, ni que d'això ens espero, és que, a veure, és el context d'una celebració, que estàs eufòric, que portes begudes segurament amb el trajecte que has fet la passejada, 7 o 8 cerveses, i que són gent jove, que són gent de 20 anys, 20 i poc anys.
I que es deixen portar
I que es deixen portar de moment, i que després, segurament els agafes, i parles amb ells i ni pensen això
que
ni
no
diuen
de fer
ni diuen amb mala llet, vull dir que els hi dona una transcendència
Raúl,
aquestes coses que no.
Raúl com a esportista, diguem-ne, o com a jugador d'elit, per mi és un paradigma del jugador poc ràpid, poc fort, poc habilidós, poc futbolista, així de.
O sigui, que no t'ha agradat el Raúl.
Sí, no, però poc i després el més llest de la classe.
Ah,
amigo. Llavors, això dona moltes esperances als jugadors que ni són ràpids, ni són habilidosos, ni són forts, però que poden jugar a un bon nivell, perquè el que feia aquest nano era ser el més llest de tots.
Sí, estar al lloc, que feia estar al lloc, aprofitar...
molts gols de llest. Sí, no, sí. No d'una, ni velocitat, ni la castanya que té Ronaldo, ni la conducció amb velocitat que tenia Messi. Tu no veuràs gols extraordinaris de Raúl, però veies molts gols de Raúl.
Sí, sí.
I contínuament. De fet, fins fa 4 dies, fins la setmana passada o l'anterior, ningú havia batut el rècord de golejador amb la setmana del Real Madrid fins que ho ha fet Cristiano Ronaldo. Imagina la quantitat de gols que faria. No? I era perquè era molt intel·ligent, molt competitiu. Home.
Ja ha de posar la punta del peu, el seu gol és la punta del peu.
Estava allà.
Entremig de diversos cames i de defenses i així, pot posar la punta, ja
està. És un cas curiós, perquè si tu l'analitzes, veus que hi ha grans jugadors que han sigut referent a nivell de golejador, però que eren molt hàbils amb la rematada de cap, o que eren molt habilidosos a dintre l'àrea, i amb un pam de terreny es desfeien de dos contraris, o el cas de Messi, que és el paradigma del jugador decisiu perquè de res et crea una jugada que acaba en gol, o del propi Ronaldo que té una rematada, un instint rematador brutal, però és que aquest no se sap com, però estava allà i la feia, i la clavava, i deia, bueno, pues... I això durant molts anys, amb un comportament, grosso modo,
correcte,
algun dia la va pifiar com persona
tots.
Que és, però que ha sigut molt coherent i molt... Jo crec que pel madridisme la sortida de Raúl no va ser la més adequada, per ell, pel jugador, pel que havia significat, perquè després a Alemanya va estar 2 temporades i van fer una gran, una gran despedida.
Va fer campió d'Espanya, i d'Espanya, de la Copa Alemana.
De la Copa Alemana.
El Schalke.
Sí, i a més tornarà per la porta gran, perquè està escrit que serà o un altre gran entrenador tipus Guardiola, perquè tenen tot per fer-ho, no? Tenen, sí. Tenen la formació, l'experiència i després el nom, que és molt important en el món del futbol, evidentment.
Anem molt ràpidament a parlar del cas del Neymar, del Santos i aquesta petició que fa el club brasiler, que demana que la FIFA inhabiliti
6 mesos per incompliment de contracte. Clar, a veure, per incompliment
de contracte. Hi ha raons o no hi ha raons?
Jo, a veure, no he mirat els detalls, però per denunciar per incompliment de contracte a un jugador que has traspassat i pel que has cobrat uns cèntims. L'altra cosa és que no han cobrat el que volien perquè veuen que han hagut tants intermediaris i tantes coses que molts se n'han anat per allà i se'ls voldrien. Els voldrien per ells, però clar, jo no crec, no sé quin pes pot tindre declarar incompliment de contracte si tu has traspassat el jugador.
I a més hi ha una carta que ho acredita.
Clar,
i...
vull dir que tu l'has traspassat. No és que hi hagi marxat. No és que se n'ha anat i t'ha deixat plantat. Sinó que tu l'has traspassat i has cobrat perquè et traspassa. Llavors, demandar això jo no ho acabo de veure. Sí, no conec els intríncules legals, però no ho acabo d'entendre.
Vaig llegir en algun lloc que havia començat el tema de Neymar amb 17 milions, va acabar 157 i al final són 80 i pico. Això és així o no? Perquè jo no he seguit.
A veure,
sí, això dels 17 sí, no, primers sí, són no. Veritat o no?
A veure, sí i no. A veure, aquí arriben a un pacte amb el Santos per 17 milions. El que passa que, a veure, amb el contracte del Neymar aquí hi ha hagut una cosa que no es fa amb altres contractes, no sé per què, que és que li valoren absolutament tot. El muntant total del que cobra ell, del que cobrarà, de que no sé què, no sé quant. Llavors diuen, s'eleva a 80, perquè des d'interessos externs s'ha volgut inflar molt perquè veiessin que el Barça s'havia gastat molts cèntims. Però clar, ho han sumat tot. A veure, un contracte no es pot sumar tot. O ho sumem amb tots, o no ho sumem amb tots.
Exacte.
O sigui, que evidentment no eren 17, d'això ens queden 80, no és veritat tampoc. Jo crec que la cosa és una cosa intermitja. El que passa que amb el contracte del Neymar ha hagut aquí comissió del representant de Neymar a Brasil, comissió del pare que s'endú, comissió del representant del Neymar a Espanya, el representant que havia trencat que reclama que jo tengo derechos porque no sé què, no sé quantos. Clar, vull dir, tothom ha volgut xupar.
Aquí trinca tothom.
Menys tu i jo, xupat. Que no em cobrem el duro,
clar,
ni l'Àlex.
Clar, llavors què passa? El Barça, jo m'imagino, ara estic especulant totalment, perquè desconec els intríngulis totals, però el Barça, clar, li ve el representant aquest que reclama això de solució. Dius, bueno, home, té i calla. I té i calla. I llavors això s'ha inflat.
A més també suma alguna cosa d'una societat que hi ha brasilenya que té jugadors amb formació que el Barça s'assegurava que si feien un salt qualitatiu els podia fitxar i tenien una preferència.
Exacte.
I tot això que després... Perdó, la nit d'ahir. Són actius que després et sumen, però que si el jugador no... Tu has pagat per una cosa que després no acaba sent res i el jugador és un jugador mediocre a Brasil, saps?
No està clar.
Sí, és molt complexa, a veure. I després que treballar amb els brasilers em sembla que ha de ser molt complexa, Perquè si mires a nivell futbolístic, ja només parlo, mires tots els contractes que han hagut en Brasil a altre nivell i així, tots són molt complicats, Tots tenen històries, tots tenen al darrere no sé què.
Minguella parlava una vegada de
la necessita.
Sí, parlava d'un cas que penso que era Giovanni. El primer Giovanni, que va venir.
El de les botifarres.
Sí, que deia que va sortir de... Diu, jo el tenia emparaulat per, no sé si eren 3 milions, i quan va arribar l'avió a Madrid per fer el pont aeri, el jugador ja costava 18. Això ho explica Minguella.
Sí, sí, sí.
Dius, bueno, pues, que és un professional del tema,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que amb això... No en Brasil, Gades, on vulguis, clar, estem parlant de molts diners i molts interessos, però, i el representant d'un jugador que s'emporta un 10%.
Però el tema aquest de la inhabilitació, torno al mateix, vull dir, jo no entenc com pots demanar tu sol·licitar una inhabilitació amb un jugador que has traspassat per incompliment de contracte, o quin contracte incomplert, si tu has cobrat pel traspàs, sigui 10, sigui 15, sigui 20, que no has cobrat el que has volgut, que després consideres que t'han pres el pèl, vale, d'acord, però això és una altra via.
Això ha reclamat a la FIFA.
A la FIFA que l'inhabiliti per incompliment de contracte.
Que estiguin tranquils.
Que no faran res, si no hi ha ningú a la FIFA ara.
El motiu seria totalment absurd.
Crec
que poden haver-hi mil motius, però aquest...
A dins del Santos crec que hi ha com una guerra interna entre el nou president que ha arribat ara, un expresident que és el que va vendre Neymar, i crec que és com una mena de despecho, no es van fer bé les coses, els que han sortit, el president sortint, ha de pagar per alguna cosa d'aquestes. Molta relació amb el que està passant al Barça, també. Duels de...
Anirem seguint el tema ara, no crec que passi res, perquè a la porta de la FIFA piques i allà no surt ningú.
Ha surt a la UEFA, però que haurà sortit a la FIFA, perquè
molt bé,
si no l'inhabiliten.
Doncs gràcies per acompanyar-nos un divendres més. Ja sabeu, aquí us esperem d'aquí 7 dies per continuar parlant de tota aquesta colla. Jesús, Àlex, Manel, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies a tu. Igualment.
Sant Cugat a fons.